Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ai, senyor, després de les eleccions italianes i la senyora feixisme...
Joder, tio, hi ha quina baixada de rotllo.
Total, eh? Doncs això, que sí, després de les eleccions italianes estem cercant on exiliar-nos fora d'Europa.
Però els italians, jo no els entenc.
Jo me voy a Chile.
Jo no els entenc. Escullen a la senyora aquesta Meloni, quan parlant de Meloni, la Sabrina Salerno, la de Boys Boys...
Era molt més Meloni.
Encara és, tu la veus ara, en Ganyet i jo la seguem a Twitter, i te'n penja unes fotos que dius, senyora, vostè està estupendíssima, eh?
Ja.
Amb els seus 50 i pico anys i està estupendíssima, molt millor que segueixin, que votin aquella.
Aquesta és la de Boys Boys Boys.
Exacte.
Correcte.
No crec que hagi fet cap altra cançó, mai més, però aquesta la canta moltes vegades i va fent el boing-boing-boing.
Bueno.
Però en comptes de la Meloni, doncs que votin els melones, però no.
Bueno.
Aquests italians no...
A veure, després de que parlem d'això i per trencar el pessimisme vital que ens envolta, doncs ens posarem a comentar la gran quantitat de propostes pendents que tenim, que ens han enviat aquests darrers
moltes
dies, setmanes, que tenim centenars de
moltes, moltes propostes. Moltes.
Vale, doncs això configurarà aquest episodi. Òbviament, això és la idea que tenim inicialment. Després
se'ns en va a la olla i les propostes... Escolta una cosa, Tomàs, fem una cosa revolucionària.
Vale.
I si fotem les propostes al principi?
Cap problema, perquè només...
Si no, crec que arribem a les propostes mai més i se'ns estan acumulant. I
llavors... Mira, em sembla perfecte, perquè com tenim tantes, si anem tirant del fil de cada una d'elles...
A mi em sembla bé sempre i quan no les hagi de posar al final després.
Tenim un tema central, però el podem fer després de les propostes?
Em sembla perfecte.
Innovació en podcasting.
Sí, clar.
En directe. Parlem de directe, saludem a la gent de Twitch. Hola, twitcheros.
Hola.
No sé si hi ha algú, però si hi ha algú, els hi donem moltes abraçades. ¿Vale?
Raül.
que no s'ha pogut connectar.
Raül haurà d'entrar per Twitch perquè
els usuaris... Els usuaris de Windows... Veuràs tu la setmana que ve que tenim un convidat especial. Com es connecti amb Windows, tindrem un problema. Perquè l'Àgata, que jo recordo era la darrera convidada que es va connectar, com és una persona intel·ligent...
És maquera. Bueno, després diuen, per què vols un Mac si només...
Bueno,
n'hi ha prou.
Funciona. Sí. Bueno, ja està. Bueno, en tot cas, que això serà l'episodi 528 de la temporada 16 de Mossega la poma. I abans de dir la paraula comencem, qui hi ha avui? Avui tenim en Toni. Hola, Toni, que no t'he saludat.
Hola, què tal?
Els que ja heu escoltat per aquí murmurant en Marc i en Magma.
Hello.
Hello.
I qui us parla en Tomàs Montanares. Vinga, va, ara sí. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Vinga.
No facis el saludo nazi, que et veig.
Ai, sí. Bueno, avui vaig amb la samarreta una mica... Un polo, més que una samarreta.
Sí. Aquest polo podria... Fred Perris. Aquest polo Fred Perris, Tomàs...
A veure, els Fred Perris no passen de moda, però l'altre dia mirava el mirall...
Sí, però... Sí, a veure, és com... Coses com, per exemple, les botes aquestes, les Doc Martens, sí, vale, sí, que eren unes botes, diguéssim, proletàries, doncs es van absorbir, diguéssim, per un altre tipus d'estètica i d'ètica, i han acabat que millor que no te les posis o te fiquen en la... en el sac que no toca. Els polos Fred Perris aquests també els he vist portar gent, no gent sispa. Si els portes el polo Fred Perris amb tirants i Doc Martens, llavors ja sí que...
No és el cas. Aquest és un forro Fred Perry. A més, està comprat a Olot. Vull dir que no.
Ah, si està comprat a Olot, està comprat a Olot.
Li traiem la pàtina de...
Sí, a veure, que hi hagi gent miserable que vesteix igual que tu. No s'hi pot fer res.
De fet, m'he posat avui el negre, però tinc un negre i un blanc. ¿Vale? El blanc no té aquesta característica de les camises negres italianes, que ja parlarem a la segona part del programa.
No cal, ¿vale? No cal parlar-ne.
Bueno, va, anem per... A veure, els oients que siguin més nous que la resta o que estiguin una mica despistats, perquè no esteu al dia i al cas de totes les coses, les propostes neixen en el 99,99% de coses que diu la gent a la comunitat Mossegui del grup de Telegram. ¿Vale? I com hi ha tants temes, hi ha molts temes, al final cada un d'ells és un tema que s'ha discutit molt i acaba pues, amb una, dues o tres o quatre propostes. ¿Vale? Vinga, doncs un dels temes que es va estar parlant és de l'energia, de la llum quàntica, ¿vale? I en Redurdín ens parla, ens recomana que escoltem un podcast, i en concret un capítol del mateix, que es diu A Ciència Cierta, que jo sabia que existia, però no l'escoltava. El meu podcast de ciència, l'únic pràcticament que escolto, perquè no tinc més temps, és...
Els de Canàries.
Sí, exacte, els de Canàries. Bueno, a Canàries hi ha dos. El que jo escolto és Coffee Break, Senyal i Ruido, ¿vale? Que vam tenir aquí convidat en el...
Sí.
Com es deia, en el seu...
No sé què, Soques.
Sí.
Fernan...
No, se m'ha anat del cap. Però sí, al Soques, ¿vale? Vale. Pues, voleu dir alguna cosa d'això o no? Perquè total, això és més una recomanació.
La proposta és sobre el tema quin és, la llum quàntica o...
És que no sé què es parlava de l'energia, de la foto... Héctor, exacte, gràcies. Es parlava de l'energia, de com les plantes fan energia fotovoltaica, si podíem aprofitar més l'energia, si l'energia és...
Bueno, a veure, les plantes partícules... no fan energia fotovoltaica, extreuen energia dels fotons, però no la fan correcte. Fotovoltaica.
No, això venia, això venia arrel...
No es connecten amb un inversor.
Això venia arrel...
Estaria malament.
Si els fotons eren partícules o...
Això venia arrel d'una explícit palla mental que acabo explícit que vaig posar jo, parlant de sobre energia i matèria, no?
Ah, exacte.
Deia, bueno, podem extreure quantitats brutals d'energia destruint matèria, però es pot fer al revés, crear matèria a partir d'energia. I algú va dir, la fotosíntesi... No, la fotosíntesi aprofita la llum per convertir matèria, no per crear matèria.
Per transformar matèria, aprofitar l'energia de la llum.
Convertir, sí, transformar.
Sí, però de fet, bàsicament el que hi ha és que el que es parla és de la dualitat energia-partícula. O sigui, aquest és el problema, que no hi ha una teoria del tot. O sigui, ens falten... En el món de la física el que passa és que hi ha doncs, la part, diguéssim, de partícules, la part quàntica i després la part d'ones, i no està unificat. I no està unificat. I llavors intentem buscar cordes, intentem buscar dimensions i coses, i encara no està del tot unificat. Però la paradoxa és aquesta, la dualitat de la matèria i energia.
Sí, no sé quantes temporades de Big Bang, el Sheldon, buscant la teoria de cordes, encara no l'ha trobat i s'ha acabat la sèrie. O sigui, fotrem. Mm-hmm.
Mm-hmm. Sí, sí, de fet, ell al final li donaven el Premi Nobel per una altra cosa que descobreix amb una pare mental que falla amb la seva nòvia barra dona. I de fet, és una de les coses que expliquen la gent que està en el món de la física, és com el paradigma de la teoria de cordes s'havia convertit molt mainstream, tan mainstream que era molt difícil aconseguir finançament per fer un doctorat o fer investigació en cosa que no estigui relacionada amb les cordes. I això ha fet que hi hagués com un hiatus tremendo d'una pila d'anys on no hi hagin grans nous descobriments en el món de la física, perquè està tothom empaitant les cordes i ara d'alguna manera estan deixant-se de cordes o dient que, bueno, que fan cordes però revisades i en una altra manera i estan començant a agafar i haver-hi coses més interessants. Perquè d'alguna manera s'havien entestat molt tots han investigat d'una manera i tot el que no anava cap allà no reps calés. És un dels problemes de la ciència, que la ciència no és neutral, requereix d'inversió en tant gent que vulgui treballar en un tema determinat, gent amb talent que vulgui treballar en un tema determinat, com de calés, ja sigui públic o privat, o fins i tot mecanismes d'incentiu en una carrera. És a dir, si algú vol tindre una feina d'investigador, doncs ha d'investigar una sèrie de coses perquè són les que et permetran aconseguir places als departaments que toquen, a les escoles que toquen, a les universitats que toquen o als centres d'investigació que toquen. I és clar, quan el mainstream s'emperra en una cosa, fer una cosa contra el mainstream és molt difícil.
Però en canvi, no reps finançament.
Però en canvi, pràcticament tots els noms que coneixem, almenys que ens sonin del món de la física, és gent que ha trencat el puto mainstream. Llavors, hi ha aquesta paradoxa.
Per cloure, jo només afegiria que, clar, si ni m'han pagat a mi el Moves del cotxe, doncs com pretenen que em posi a investigar? No.
No, fins i tot has de posar a investigar perquè no pots evitar-ho. Aquesta gent...
Sí,
la teoria de la realitat, l'Einstein la va fer treballant en una oficina de patents a Zúrich. Perquè a l'ADN no donaven...
mossegui.
Val, seguim amb la següent proposta. Aquesta ens arriba d'en Joan BetBC i parla del metavers. Bueno, està al voltant del metavers. Ens recomana un vídeo que va estar circulant fa unes setmanes. Jo no el vaig veure. També estava a YouTube. Diu, molt interessant... on s'explica, entre d'altres coses, com Apple matxacarà el Zuckerberg en el tema del metavers.
I... Sí, jo el vaig veure i bé, a veure, és una cosa que ja hem parlat fa molt de temps. O sigui, Apple té unes, no en el metavers de per se, sinó amb el tema de la realitat augmentada.
Sí.
O sigui, el problema del metavers és, primer de tot, que ja ho he explicat diverses vegades, una és... Jo no crec que les ulleres de realitat virtual siguin una cosa que la gent pugui utilitzar durant molt de temps per al tema de la profunditat en la vista. I a més després hi ha el problema de la sincronització del sentit de l'equilibri amb la vista, amb la qual una immersió completa com ens pinten en les pel·lícules de ciència ficció més d'allò, a no ser que ja es toqui directament algun tipus de centre nerviós a través de merdes que fotin la gent de Neuralink o alguna hòstia per l'estil, de moment encara li falten 20 anys. L'any 93 ja havia jugat al Doom amb un casco de realitat virtual. I és una cosa que sí, sempre van fent coses, els videojocs i això, però no arriba a ser aquest punt immersiu. El que sí que sembla que té que funcionar, que tindrà aplicacions immediates, és la realitat augmentada i la possibilitat de fer projeccions hologràfiques en la realitat augmentada, tipus el Consell del Jedi. Coses com el Consell Jedi, que tu posis, o en la pel·lícula aquella del Kingsman, en cert, els Kingsmen que es fotien les ulleres i els veien en realitat augmentada a la gent com en una videoconferència, però no en un metavers, sinó en la realitat augmentada, projectat en la sala on estàs tu. I Apple aquí té l'avantatge, perquè ja des de fa molts iPhones i molts iPads està incorporant doncs, els LiDARs i està incorporant tot tipus d'històries i APIs de realitat augmentada. I ja hi ha moltes APIs de realitat augmentada, començant pel Pokémon Go.
Sí, Facebook s'està jugant la granja.
I Facebook s'està jugant la granja amb això. Facebook s'està jugant la granja amb això i el Zuckerberg està molt fort amb això, però jo el metavers ho sento, jo no hi entro.
Jo crec que Apple ja fa temps que aposta. Apple veu sentit en diferents aplicacions. Ja fa temps que el seu hardware ens dota de tecnologia que permetrà progressivament fer coses. I jo estic d'acord amb tu, Marc, que ho veurem més tard o més d'hora de la mà d'Apple, però amb realitat augmentada. I igual que tu, a mi, bueno, qualsevol cosa que vingui de Zuckerberg... no m'hi ficaré, però és un tema de...
No, a veure,
jo crec que això arribarà, perquè ara hem enganyat els ulls, ara només cal enganyar l'òrgan d'orientació espacial de l'oïda. L'enganyaran, tard o d'hora l'enganyaran.
Bueno, sí, però aquí estigui, sí, però segurament no t'hauràs de posar alguna cosa com uns AirPods. No tot es pot resoldre amb els dispositius que tens ara i segurament els mecanismes per fer-ho seran més invasius.
Només,
segurament t'hauràs de punxar.
Només veig un camp que si tenen un cert èxit, aleshores sí que tindrem un problema amb el rotllo del metavers de Zuckerberg. Sabeu quin camp és?
Quin?
El sexe.
Ah, sí, no, el porno segur.
Si el porno... té sentit o aporta alguna cosa nova, aleshores ho fliparem tots perquè...
Bueno, però en aquest cas, el porno, en el cas del porno en metavers, amb dispositius hàptics, és a dir, dispositius que simulen el tacte, el tacte, que tens el force feedback o coses així, vale? I hi ha fins i tot hardware específic dissenyat per posar-te en les parts baixes, doncs hi haurà funcionar i el que passa és això, és que entenc que bueno, estàs de com... Hi ha després consideracions d'higiene pel mig i coses per l'estil, no? O sigui, segons quines coses, no sé si són massa reutilitzables, eh? I bueno, que hi ha que sí, que el porno jugarà una font d'allò, però el que sí que és interessant veure és com Apple, mica en mica, va incorporant noves APIs, nous dispositius, et fot el LiDAR en els iPhones Pro, et va fotent això, et va fotent l'altre, aplicacions de mesura, aplicacions d'escanejat, i pum, i van apareixent, i es va posicionant, i les ulleres no venen, i a mi m'agradaria recordar-vos el 2010, que va haver-hi el CES, que s'havia rumorejat que l'iPad es diria iSlate i que estava el CES ple de dispositius que es deien Slates. Slates. Eh? I llavors va sortir el Steve Jobs i va treure l'iPad, que a més deia, com és que li diu iPad? Si un pad és el que es fot una senyora de, doncs, per tapar-se la res. És un Tampax, no? O sigui, un pad, per als Estats Units, un pad és un Tampax aquí. I llavors, com és que està dient iTampax? I dius, joder, que... I realment crec que és l'única tablet d'èxit. És l'única tablet d'èxit. L'altre són Androids expandits.
La Surface jo crec que és la que...
Però la Surface és un PC. La Surface és un PC, diguéssim, tàctil, però les tablets Android no són tablet... No
són
tenen
una
aplicacions
castanya
específiques.
I ho han sigut sempre.
Sí, no, però no hi ha un mercat d'aplicacions específiques per tablets Android. Simplement són aplicacions mòbils que, com que ja hi ha enxustaques doncs grosses, doncs estan ampliades en el seu d'allò. I no és un segment de triomf. És un segment de triomf. No es parla de la repartició de quota de mercat entre Samsung i Apple amb els tablets.
Mireu...
Què mirem?
O antenes?
No, igual haig de deixar-vos un moment. Bueno,
aquell de l'antena?
Justament estava mirant. No, comença a fer molt de vent i s'està movent.
L'antena és...
És pitjor que tenir un fill, l'antena aquesta.
Sí, tu tens una antena.
I tant.
I per la nit es desperta per la nit.
Ai, que el nen se'n tira pel balcó.
Es desperta per la nit i li dona el biberon a l'antena.
Realment esteu fent conya, però m'hauré d'aixecar. Ara m'aixeco.
Li poses oli a l'antena?
Vaig a fer una prova. Vale? Li he canviat, el títol del programa era un altre i ara l'he canviat completament. I l'he titulat El porno i el metavers i altres propostes dels oients. Què us aposteu?
Serà el programa més vist de la temporada.
El més descarregat de la temporada.
El més descarregat de la temporada.
Si jugo un pèjol a que tot el programa anirà de propostes, perquè en portem només dues i ja no sé quant temps portem.
Oh, i tant. Perquè la primera...
Per què dona tants calés al porno sempre? A mi un profe de l'FP m'ho va dir, tio, dedica't al porno o a les tragaperres, perquè guanyaràs.
Jo vaig... A mi m'anaven a...
Us deixo reflexionar sobre el porno, que vaig a fer una feina.
Els de... Em sembla que en Dynamic Multimedia, que era una empresa que es dedicava als porno per la web als 90, per fer-los de webmaster i no em vaig atrevir a dir la meva iaia que anava a treballar en una empresa d'aquestes i no vaig agafar la feina.
Tia, dona molts calés. Jo a vegades veig pel...
Era una oferta econòmica molt interessant, eren molts quartos i no em vaig atrevir a dir-li, iaia, és que mira, estic treballant aquí.
és com algunes noies amb l'OnlyFans que no s'atreveixen a dir-li als seus pares d'on treuen els calés.
Així es fan Guardiola, que no s'encastin tant i no pareixen...
El de l'OnlyFans també és una passada, jo, de veritat. Una cosa que és impressionant.
Bueno, bàsicament, OnlyFans és una web que et permet agafar i donar contingut de subscripció. És una mica com el Patreon, però...
Sí.
Però que el contingut...
Una mica més picant, no?
Bueno, és que res està més orientat al contingut picant, però sobretot el que va passar fa mig any, em sembla que va ser que van dir els OnlyFans que anaven a treure el contingut porno.
Sí, em sembla que ho van treure un dia va sortir Ràpid Clones, perquè hi deu haver gent ja que ho té tot clonat, i res, res, van espantar i,
no, no,
i
el dia següent agafar, ja estava. Algú va agafar i va dir, devint l'assessor financer, el director financer, va dir, però vostè està teu tonto, us heu mirat el vostre número? Si sí, sí, només hi ha gent de...
Només només és...
si sí, nosaltres sí, sí. Som, no som competidors de Patreon, som competidors de Pornhub i d'altres sí, sí, puestos, sí. No estem aquí, és el que toca. Però bueno, a veure, una altra proposta que tenim és, a veure, en Redordín ens proposa que, a veure, sisplau, mireu el programa dels bojos del Gran Tour, aquests que ens agraden els cotxes, que mira el programa dels bojos del Gran Tour en el que en diuen l'Scandinavian Flick. L'Scandinavian Flick és el cop de cul, la forma aquesta de fer col·legiar els cotxes en els ral·lis que feien els conductors d'Escandinàvia i que, bueno, doncs agafen i els tres bojos aquests agafen amb tres cotxes realment guapos, se'n van doncs des de Noruega, des de Lofoten, un lloc que tinc ganes de visitar, doncs fins a Finlàndia i els hi passen doncs aventures, desaventures i foten bàsicament l'idiota, que és el que ens agrada que facin, o sigui que mireu el Gran Tour, sisplau.
Sí, i el lloc on comencen molt escaient, Lofoten tot en l'aire amb los cotxes.
Ho foten ben en l'aire, eh? I on que el foten ben en l'aire?
Perdoneu, heu parlat d'alguna altra proposta?
He parlat de la proposta del Gran Tour.
De lo foten.
Que jo diria que està dita per algun lloc, no?
Està explicada en la va ficar en Redordín en la llista de propostes mosseguis.
Tornen els bojos del Gran Tour a Amazon.
Sí, ja l'hem fet, ja l'hem fet, tranquil, ja està fet.
No, és que li estic facilitant la vida en el pobre Magma, si és que després li toca amb ell, pobret.
Està fent això del guió i totes aquestes
coses. Sí, aquestes coses. Vale, doncs mira, anem per dues propostes que estan relacionades. Una ens la fa l'Albert Macedo i l'altra el Rub, sobre navegadors o clients alternatius de YouTube. Vale? Que és un tema que vam tractar aquí fa una setmana. Mm-hmm.
Sí.
I l'Albert Maceda, o Macedo...
Alternatius, no, bàsicament, per no rebre...
Per no veure els anuncis.
No, per no veure els 10 anuncis de YouTube.
Penseu que són dos mons absolutament diferents. YouTube en anuncis és insufrible i YouTube sense anuncis és una plataforma molt millor que Netflix, que Fi... Sí, és un món inesgotable d'idees tècniques...
Hi ha una de coneixement allà dins, increïble.
Brutal, brutal. Sí, sí. Bueno, anem per la de l'Albert Macedo, que ens parla de navegadors i privacitat, i diu, després d'escoltar el darrer programa, encara em sobta que no utilitzeu cap mena d'adblock a l'iPhone. Els adblocks, jo tinc el meu gran marge de desconfiança, ¿vale? Com a tal, com a adblock. Perquè al fons són plugins i a l'iPhone tampoc és que permeti masses plugins. Diu, jo vaig deixar d'utilitzar Safari i vaig començar a fer servir Brave com a navegador principal. I estic molt satisfet perquè ja no té anuncis a les webs ni a YouTube dins de l'iPhone. I és cert, l'he baixat i l'he provat. I va bé, però jo no confio en Brave. Per tant, només faig servir Brave per veure YouTube, perquè em treu els anuncis. És l'aplicació de YouTube sense anuncis.
Però ho fa per defecte, el de Brave?
És que no t'obliga, no crida l'aplicació. I al no cridar l'aplicació... Digues, Toni.
Jo el que faig servir per defecte és Firefox Focus.
Sí, el Focus. Però això no està abandonat.
Aquest s'espalla tot.
Però això no està abandonat.
El problema del Firefox Focus... No.
El que fan... Saps el que fan, Magma? Eviten. Si tu navegues per Safari i entres a YouTube, què fa Safari? Sí o sí, t'envia cap a l'aplicació de YouTube. Uh-huh. No us heu fixat que funciona així?
Sí,
tant, intenta... Una vegada entres a l'aplicació de YouTube per iOS,
ja has llepat.
Ja has llepat.
Sí.
Llavors, Happy Brave, no.
Hi ha una altra cosa. Aquesta aplicació de Firefox Focus està molt bé. El problema és que com que elimina tantes cookies, allò és el que fa servir un motor de cerca...
No creguis. Les posa en una capseta,
sí,
i quan surts de la pàgina, fuas, se les encertilla totes.
Sí, però el problema és que allò és cada vegada que entres al motor de cerca... Els motors de cerca et demanen que faci el captcha.
Ah, sí, passats.
A mi Startpage no m'ho demana mai, eh?
Startpage.
Sí. Startpage, que és de la Unió Europea, no ho demana, cert. Sí. Jo també
el provaré, perquè el DuckDuckGo...
Firefox Focus amb Startpage de cercador per defecte. Vamos, tots els conspiranoics del club el fem servir.
Jo aquests dies a Safari, que us recordo que té extensions també, estic fent servir, ho he provat arrel del programa aquest, una que es diu AdWord i funciona bastant bé. Funciona bastant bé. La Clyde aprova més.
De YouTube?
Però de YouTube no. Almenys la que no, el que no és de pagament, no.
Aquest és el problema que jo tenia.
Sí.
Sí, està ensenyant també Firefox Focus.
Jo el tinc en l'iPad.
Sí, doncs jo el complement que deies tu, Magma, a Safari no bloqueja anuncis al YouTube.
No, haig de mirar la de pagament, a veure si
jo el que passa funciona. Que Safari el faig servir per les coses domèstiques, jo què sé, per seguiment de mossegar la poma, el control de plugins, o sigui, temes d'aquest estil, temes de bancs, no sé. Tinc com unes pàgines 4 o 5 sempre obertes que són, diguéssim, el meu estàndard de gestió. ¿Vale?
Sí.
I el que és lúdic, el que és navegar per YouTube, temes de ràdio i aquest tipus d'històries, tot això ho tinc desplaçat al Firefox. Perquè m'elimina anuncis, m'elimina coses que no vull...
Bueno, a veure, si no voleu anuncis de YouTube, per podeu pagar el Premium.
Quan pagues en Pere Canta. Bueno, una de les coses interessants que ha deixat anar aquesta setmana passada a la gent de YouTube no és per als usuaris finals, sinó per als creadors de contingut, i és que una de les coses que acostuma a passar és que si tu agafes un vídeo d'alguna cosa i vols ficar una música de fons, doncs... o perds una pila de temps buscant fonts de lliure contingut sense drets, que estigui en el domini públic, o pagues per poder crear això, o com fotis servir fonts amb copyright, una o dos, o aquell vídeo que has fet tu te'l monetitzarà algú altre, o directament et fotran fora el vídeo i més et donaran un strike i et poden fotre en l'aire el compte de creador de YouTube, amb el qual és un problema. Llavors, sembla ser que ara han creat un programa específic on ja hi ha grans proveïdors i grans empreses que tenen un catàleg d'àudio bestial, on bàsicament tu agafes si tu fas servir la música d'aquesta gent, el que et diuen és, doncs, molt bé, doncs, pots o pagar, o fer un pagament, dir, no, jo per ficar en el meu vídeo aquesta cançoneta, doncs jo pago 10 euros o pago el que sigui el que et demanin, i llavors ja està, i ells queden allà dintre i tens dret durant
un SGAE, bàsicament.
Com un SGAE, i pagues tu com a creador de contingut directament, o el que es fa és que llavors es comparteix la monetització del teu vídeo. Si tu ets un creador de contingut, jo què sé, per exemple, la Gina Tos, que té prou vistes i prou contingut com per monetitzar el seu contingut. Doncs en aquest cas, si la Gina posa en un dels seus vídeos, fa servir una cançó, i aquella cançó perquè creu que és relevant i li agrada i la vol posar allà dintre i fa que el contingut sigui millor, doncs la monetització del vídeo no serà només per l'autor del contingut, sinó serà compartida entre la Gina i el
publicari. Això ho ha proposat YouTube?
Això és una cosa que han agafat i han incorporat a YouTube, perquè és que és un problema tremendo.
Està bé, és bona idea. És bona idea.
No, a veure, és una bona idea, perquè és que de veritat que buscar els continguts, buscar músiques, és un rotllo. És un rotllo. I de vegades et trobes continguts o es fa servir una cosa i de cop i volta l'autor et canvia la llicència sense avisar.
I t'han fotut.
I clar, i tu hauries de ser capaç de demostrar que en tal data la llicència era aquella. Uh-huh. I escolta, quan has de demostrar la teva innocència i tens que apel·lar al bot de YouTube i no hi ha cap persona per mig,
no, i hi ha gent sort. Hi ha persones que tenen, que viuen o tenen una part dels ingressos important pel que produeixen a YouTube, perquè hi ha continguts que realment estan molt ben pensats, molt ben fets, molt ben executats.
Aquest cas, jo tenia un vídeo que Hola, Raimon. Jo vaig fer dos vídeos que va ser bàsicament agafar un vídeo que havia fet, era un vídeo educatiu sobre wikis, un altre sobre RSS, que jo vaig doblar castellà i li vaig ficar, vaig canviar una mica el guió.
També estava la veu de la C, si no recordo malament, no?
No, era aquell que al final dèiem, jo, talla és bona, hi havia música de Luri Nieto i coses així. I eren dos vídeos, els dos vídeos, que entre tots dos tenien més de 2 milions de visites. Un vídeo, ara ja no es veia tant perquè estava en una resolució tallada, però quan jo vaig fer el vídeo, l'autor del vídeo original havia publicat el vídeo amb llicència Creative Commons i permetia el remix. I al cap de 10 anys li va canviar la llicència i em va denunciar i em van fotre dos strikes i em van treure els vídeos del meu canal.
Hòstia, això no ho sabia.
I el fill de puta l'havia posat amb Creative Commons.
Jo els havia fet fins i tot servir per formació, aquests vídeos, Marc.
Exacte, doncs aquests vídeos el tio va agafar i va dir, ara li canvio la llicència. No, però diu, si l'has publicat amb una llicència, ja està, no li pots canviar. Doncs li va canviar i a sobre em va denunciar a YouTube i l'algoritme va agafar i em va fotre dos strikes. Sort que em vaig fer dos. Si n'hagués fotut tres, m'haguessin fotut el compte en l'aire.
Pregunta, amb el... què portem? Tres o quatre propostes?
No, tres.
Tres.
Bueno, quatre. A veure si podem fer
quatre. És que avui hem començat per les propostes, Rai, perquè
teníem tantes.
Estem fent innovació podcastil.
Esteu experimentant. Sí, sí, sí. Caram.
Com està, això de canviar les llicències hauria d'estar com...
prohibit, bueno, no? A veure, tu, llavors, tu has, ets, llavors tu has de demostrar que has agafat una cosa amb una llicència concreta, i que la llicència en aquell moment era aquesta. O sigui, el problema de les llicències és que amb un arxiu digital, és que me l'he trobat amb una altra llicència, ho canvio. I aquí ho apel·les, i aquí ho apel·les i tal, i en aquest cas no hi ha apel·lació possible. No hi ha apel·lació possible, almenys no és possible que trobis amb un humà que t'escolti.
Exacte.
Que li puguis plorar.
Seguint amb YouTube per tancar aquest capítol, vale? El Rub, com us deia, ens parlava d'un client alternatiu, ens diu, crec que ja s'ha compartit per aquí, però ja sé que però ja que se'n fa referència a YouTube, aquesta és una aplicació per Android de nom NewPipe per connectar a YouTube sense publicitat. Descàrregues APK i llest. APK és el format d'aplicació d'Android. Diu així, en plan cunyeta, diu, sí, sí, els androides no tenim por a aquestes coses. Total, ja hem venut l'ànima a Google voluntàriament. Bueno. Va, que ara tenim una proposta que donarà de sí, perquè, bueno, segur que donarà de sí. Llàstima
no
que no estigui aquí.
Sí mai, no donen mai de sí.
No, llàstima que no estigui aquí el Raül, perquè encara donaria més de sí. En Rafael Jesús ens diu, voleu veure com neix una rebel·lió? El dia 21, que ja ha passat, tres episodis de Disney Plus, comença Andor, una prequela de Rogue One.
De què?
De Rogue One.
Tinc un problema amb aquesta pel·lícula, amb aquesta sèrie.
Coses friquis.
Sí, jo també. Jo tinc molts problemes amb aquesta pel·lícula.
Amb
aquesta,
jo amb Disney tinc problemes, en fet.
Amb aquesta sèrie d'Andor, o sigui, m'agrada, o sigui, està bé, és una sèrie que està bé, és una sèrie així com d'en plan de novel·la negra i tal, i d'allò, però no la sento a Star Wars. O sigui, tu podries agafar, i com a moltes de les històries de Star Wars, no em té el rotllo de Star Wars. O sigui,
sí, falten que Muppets. Star Wars.
Em falten no, però encara que hi hagin els suficients Muppets necessaris per complir la quota i es vagi amb una nau o amb una altra i d'això, i a l'imperi i surten Stormtroopers i tal, no la sento Star Wars. Sí. No.
Potser és que encara falten capítols, Marc, perquè jo he vist els
tres. No, però...
no hace el monje. Per molts troopers que surtin i molts tios amb el burnós, com jo, no.
No.
A mi em passa, jo també els he vist, i a mi em passa el següent. Primer, el personatge masculí, ell, l'Ando, no encau bé. O sigui, aquesta gent busca vides, que fa compra-venta d'iPhones, vale? I regateo, que sembla que estigui tot el dia a Wallapop, no és mi target. No em cau bé. No, però
és un intent de ficar un Han Solo. És un intent de fer un Han Solo, però no ho aconsegueixen.
Han Solo
perquè...
tenia elegància.
Exacte. Jo crec que és l'actor que no té el carisma d'un Han Solo. O sigui, no té la gràcia. O sigui, estic convençut que aquesta sèrie te la fa, fiques d'actor amb un Harrison Ford amb 27 anys i, escolta, és que t'enamora. Vale, perquè creus, totes les coses, com té que parlar amb la noia, perquè ni amb aquell amic i no sé quantos, i sempre fa pinta d'anar restret, no.
Lo d'abans no tornarà, Marc, no tornarà.
Sí,
no és veritat, perquè a veure, passa... tu, o sigui, tu pots tindre coses, a veure, per exemple, el llibre de Boba Fett, vale, et pot semblar una pallassada i una gambarrada, que realment ho és, però té aroma de Star Wars. Té aroma de Star Wars.
Així, aquí sigues el Raül, tindríem
aquestes incoherències...
Raül desencadenado, si no el sabem...
Té aquestes, d'allò. El llibre que ho ha fet és Star Wars. Pot ser un mal Star Wars, com diria en Raül, és un mal Star Wars, però és Star Wars. I això, en canvi, és una pel·lícula que està bé, però no és Star Wars. No té la suficient Star Warsitat necessària, no arriben a l'índex de Star Warsitat. Llavors és dir, no, no.
No l'he vist.
Sí,
jo, està a Disney Plus, per cert.
Sí, Disney Plus. Jo dic que em passa això, vull dir, em passa que el personatge central em cau malament, aleshores...
No connectes, no connectes.
No s'hi pot fer res.
Això una, i dos, en general, a totes les prequeles, requeles, croquelles de Star Wars, em passa una cosa amb aquest tipus de pel·lícules i és que ja se m'ha passat l'arròs. Ja tinc una edat on no em crec res o no...
No, home, és un problema...
No me cuela.
Et falta algun tipus de mecanisme meu.
Sí.
No, Tomàs, et falta algun tipus de complement dietètic. No és un tema...
Sí, mira, sí.
És un tema de dieta... Magnesi
en forma de quinto.
Això segur que a Antoni no li passa. Jo crec que és un tema... Et falta algun complement dietètic, tens un excés d'estrenyiment o alguna cosa, eh?
S'ha passat l'arròs.
No, això no m'ho crec, Tomàs.
Però a l'actor aquest s'assembla bastant al protagonista de l'altra sèrie aquesta, no?
De quina?
Però no de Star Wars, sinó de la...
Sí, de la Star Wars, aquesta que ha de vindre ara, collons, la millor que hi ha a Disney Plus, ara.
El Mandalorian?
Ah, aquesta, sí.
Però si el Mandalorian va amb casco...
No, ja, però...
I no s'assemblen al Pedro Pascal ni de conya. No s'assemblen al Pedro Pascal ni de conya.
Jo no dic que... Perquè estic una mica perdut. Què anem, per la quarta o la cinquena proposta?
Mira, ara que m'ho dic, mira...
No ens importa la proposta.
Agafen...
Podem fer 10 programes només de propostes.
Agafes en Pedro Pascal, li treus el casco de Mandalorian i el poses a fer del personatge d'Andor
i ho fa
millor. I la sèrie guanya 3 punts a Rotten Tomatoes.
No l'he vist, és que només he vist un cartell.
Si acaba en Pedro Pascal i ho peta. Ell surt.
Això el podien haver posat, no, això?
Rai, no, però hem fotut aquell tio que no...
No dic res per això.
Volies dir alguna cosa, no, Raül? És que l'he vist que entra sol de... No. Vale.
Tu què dius? Tot i que podríem dir que no ens mereixem les coses maques. Com era allò?
No us mereixeu ser llest.
No us mereixeu coses boniques. Us queixeu de bici.
No l'he vist, no puc
dir. No us mereixeu les coses boniques. No, però jo, o sigui, jo no m'acaba d'agradar, no arribo a connectar. Vale?
En canvi, per exemple... Estic veient cara de pensar, aquests s'han begut l'enteniment avui.
No,
és la seva cara.
Ai, però ell sempre ho pensa.
Sempre té la mateixa cara, de dir, què feu vosaltres, bèsties? No, sempre és així. Bueno, seguim. Un podcast recomanat per en Pau. En Pau Puig, si no vaig errat, eh? Diu, fa temps vaig escoltar aquest episodi del podcast d'En Guàrdia, un altre podcast que forma part dels podcasts que escolto, com el de Coffee Break, i diu, en aquest cas parla sobre els diaris i les notícies i com tracten la violència i la criminalitat. Fa un repàs històric, perquè En Guàrdia és un podcast d'història que arriba fins a l'actualitat. Diu, en parlen prou bé, especialment sobre els orígens d'aquest gènere periodístic i ho posen en context a nivell polític. Vale?
Mm.
Doncs, bé, recomanar aquest episodi.
Sacsegera i sacsegera.
I darrerament, jo crec que la voluntat d'exagerar o de manipular sempre ha existit, ¿vale? sempre, i ha estat així perquè per això hi ha una cosa que es diu propaganda, que no s'acaba d'inventar ara, ja la feien servir els romans, i molt abans. Però no sé, últimament no m'agrada, és que em passa com amb les noves prequeles de la Guerra de les Galàxies. El món no m'agrada gaire, tios. No ho sé.
No, és com ens el pinten.
Sí,
o sigui,
bueno,
és com, no ens agrada com ens pinten el món. Si surts al carrer, no passa.
És diferent, sí, sí.
O sigui, no... El problema és com ens el pinten. I llavors, i a més el problema és que tenim la temptació de pensar-nos de que el món és com ens el pinten. I llavors et perds la vida de veritat.
Si tornem a l'origen del que han dit al principi, el feixisme ha guanyat les eleccions a Itàlia. Vale? Això no és com tu venguin, això és així. Bueno,
sí,
és igual,
però,
canviem de tema.
Aquí, o sigui, és un drama i és una catàstrofe, però precisament el fet de que et pintin el món d'aquesta manera fa que el populisme... que les opcions populistes
no estic d'acord, Marc. Jo crec que el problema que tenim més greu és que el progressisme, o sigui, l'antítesis del conservadorisme, O sigui, no ha complert el que prometia, s'ha enquistat en consignes i no en fets, i aleshores...
En la senyalització de la virtut. En comptes de preocupar-se de realment del progrés, i això vol dir com va la butxaca de la gent treballadora i de tothom, d'agafar i ajudar, ens busquem a la senyalització de la virtut i en culpabilitzar de collonades a gent que no en té cap culpa.
Correcte.
Que guanyi la dreta és culpa de l'esquerra.
Si funciona, funciona.
De que no funciona.
El problema de l'esquerra és que els líders de l'esquerra ara ja tenen tots més de 65-70 anys i no han fotut un pas al costat. Aquest és el problema. I ara m'he tirat pedres al...
Bueno, no és cert, no és cert. Avui llegia l'Ibai, que no és el de Twitch, no és és l'Ibai, un periodista, diguéssim, que ha estat molt implicat en temes de Grècia i tal. Mm-hmm. I una reflexió, m'ha agradat força. Parlant dels Tsipras i del que va passar a Grècia. És que ara ens n'anem de les propostes, I deia que, perquè sabeu que quan va entrar la Troika, al final es va fer un referèndum i aquest referèndum no es va aplicar perquè no li van dir, vale, tu apliques el referèndum i Grècia surt de l'euro i ja
bueno, quan es va agafar es van pul el Varoufakis. El Varoufakis tenia un plan i li van dir, no pots fer, no
i deixem. I va dir, vale, tu vols executar el referèndum i fer aquests canvis que vols fer? Perfecte, però solito, guapo. No, el mes que ve no tens crèdit, el mes que ve no pagues pensions, no pagues als militars, no pagues a la policia.
No compres gasolina.
No compres gasolina.
Aquí és on està tot, Aquí és on està tot.
I el que passa és que ningú, parlo de ningú, de l'esquerra, perquè recordeu que en aquell moment li xupaven al Varoufakis tots els ulls, tots els partits d'esquerra de tota Europa. Estava Podemos, estava no sé qui, estava... Oh, el Syriza, em sembla que es deia el partit, no? I quan va passar això, que tothom li van dir ets un traïdor, ets un covard, ets un no sé què, tothom li va deixar de costat. Però el tema és si tenia la força democràtica per aplicar polítiques no neoliberals, que no entro si foren més bones o més dolentes, i no ho va poder fer per una amenaça real, per què? Per què? Per què? O sigui, quines són les raons perquè no ho va poder aplicar? ¿Vale? I aquest raonament, els partits d'esquerra no ho fan. Es queden con el chicos, chicas, chiques. M'entens? O sigui, es queden amb aquestes gilipollades que no resolen ni els
problemes... A nivell mediàtic la gent li dona suport en això, almenys a nivell de xarxes socials. Si ho critiques, et diuen que ets un
fatxa. A nivell de càmera
d'eco. Tot
això està bé.
Tomàs, tu saps per què no vam poder aplicar.
Totalment a favor de moltes d'aquestes consignes i el feminisme em sembla fantàstic i em sembla necessari i tal. El problema és quan les coses es treu de proporció i ens dediquem a un joc de senyalització de la virtut i no a resoldre problemes de veritat.
Però és que,
el problema és que quan estem enmig d'una recessió ens hem de començar a preocupar dels problemes econòmics. Mm-hmm. Els problemes econòmics. I quan, en comptes de parlar dels problemes econòmics, continuem donant la tabarra, i llavors és quan et venen i et foten la segada per darrere, s'omporten, i et trobes a Itàlia que la gent treballadora i la gent de classes més humils es dediquen a votar l'ultradreta, que al final li donaran tots en els ultracapitalistes.
És un debat que no hauríem de tenir ara que estem amb la proposta 6, com deia el Toni, i no arribarem a la 7. ¿Vale?
Bueno, però és que fotem el gilipolles i els guanyen els putos nazis de merda.
Sí, però és un altre debat, Marc, i aquest debat no és tan sol.
I jo volia parlar d'intel·ligència artificial i em traieu aquí, m'estireu la llengua.
Hi ha un tema que lliga amb això de la intel·ligència artificial. Mira, el Pau
qui lliga? Es lliga amb intel·ligència artificial, ara?
Això diuen. En Pau es parla de privacitat i diu, el Pau ens enllaça a una reflexió, que és un vídeo d'una noia que va fer a Twitter sobre la increïble quantitat de vídeos penjats arreu i sense consentiment de la gent que hi apareix. No el que tu decideixes penjar de tu mateix, sinó tu estàs penjant un vídeo que estàs pel carrer o fent qualsevol cosa, i al darrere surten moltes persones, o estàs en un aeroport, o estàs en una escola, o estàs a la feina, i al darrere passa molta gent, o participa, o estan per allà...
Surt sense voler. Sí, sí.
O fins i tot gent que grava gent i ho puja. Gent que, perquè ha vist un accident...
Això és un problema molt greu. De fet, avui sortia en el Mixio del Barredo una notícia vinculada al tema d'aquests algoritmes de generacions d'imatges d'intel·ligència artificial, i és que aquests algoritmes estan entrenats amb arxius, amb bases de dades bestials públiques d'imatges, en què tens parelles d'imatges amb etiquetes. Tens etiquetes i imatges. Dius, mira, aquesta, en aquesta imatge doncs, hi ha una vaca i hi ha un prat i hi ha una explosió nuclear en el fondo. Vale? Per exemple, doncs, resulta doncs, que hi ha gent que ha identificat la seva pròpia fotografia quan estaven malalt en tractament feta pel metge, pels seus propis metges, on ells havien donat un consentiment per a l'utilització d'aquella imatge doncs, per fins doncs, de recerca mèdica, del que sigui, d'allò, yeah. I aquesta fotografia ha acabat en una base de dades pública sent utilitzada per entrar en intel·ligències artificials. És molt bèstia. És molt
que pot sortir la teva cara o una part de la teva cara.
O que part de la teva cara. O sigui, part de... o sigui, sí. el problema
que
es construeixi el problema que
una
tens...
cara amb la teva, no?
Ui, quin gat més guapo.
Diga, hola, saluda al personal, Dexter.
Passa de tot.
Hola, Dexter.
Hola, guapo. Hola,
no toqueu, guapo, Té cara de no me toques los cojones.
Té cara d'empanat. Sí. Té cara d'empanat. Però està aquí tocant els pebrots perquè vol menjar, saps?
I després tenim casos d'artistes que han desenvolupat un estil artístic concret en forma de fer un tipus de dibuixos especials, tractar la llum d'una manera determinada, i que aquestes eines, Midjourney, el Talet 2, el Stable Diffusion, els hi demanes amb un prompt que dibuixin dibuixos d'aquest senyor i aquests ho fan. Però aquest senyor diu, cabrons, esteu fotent servir els meus dibuixos, sent un artista viu, per entrenar aquesta aplicació. I jo no us he donat dret per entrenar una IA amb els meus dibuixos. Coma, fills de puta.
Mm. Clar, per això deia jo que passa el mateix amb aquests vídeos que apareix persones que no són, que estan, diguéssim, robades, no autoritzades, perquè aquests vídeos també serveixen per entrenar intel·ligències artificials. Mm.
I després, per exemple, si algú de vosaltres entra en el Midjourney, El Midjourney és una empresa que té un algoritme que és de generacions d'imatges a través de prompt, com Dalet o el Stable Diffusion, i que la interfície, de manera molt interessant, és Discord. Hi ha un canal de Discord, com el del que tenim en el Catalan DAO, pues, entres en allà i fas servir un bot.
Encara que funciona aquell?
Sí, tu entres allà dintre el Midjourney i li dius /imagine.
No, parlava del Catalan DAO, si encara hi ha
encara estan allà, encara hi són. Sí. Encara hi són. Doncs poses imagine i després el prompt que tu vulguis posar, clar. Però jo he fet el petit exercici de llegir-me les condicions legals, que no fem mai, llegir-me les condicions legals. I no són tan llargues, però bàsicament el que et diuen és, si fas alguna cosa, i tu ets propietari, bàsicament és, totes les imatges que tu generis també són nostres i les podem fer servir amb el que nosaltres vulguem.
Clar.
Les imatges que tu generin són teves i les pots fer servir, però també són nostres.
Mm.
I si perquè tu has fet servir les nostres imatges a nosaltres ens persegueixen legalment, anirem a per tu, et farem pagar els costos i, si podem, et farem pagar els nostres advocats. Vale? Però, si jo agafo i poso que aquest artista que s'està queixant, poso el nom d'aquest artista i genero una imatge amb aquest artista, potser els de Midjourney aniran a per mi quan aquest senyor es queixi, però són ells els que han entrenat la imatge, han entrenat el seu motor utilitzant imatges d'aquest senyor. De fet, els de Getty Images han detectat que en alguns d'aquests algoritmes, a vegades, en algunes de les imatges que genera,
hi ha la marca d'aigua.
La marca d'aigua del Getty Images, perquè han entrenat tant amb la puta marca d'aigua que els hi surt la marca d'aigua.
Quina vergonya.
Hòstia puta.
O sigui, clar, el problema és, o sigui, que la tecnologia és acollonant. La tecnologia és acollonant i la disrupció que ve és bestial. Però per fer machine learning necessites big data i per tenir big data necessites data. I les dates, d'on les conys les treus? I clar, el problema està és que això és... La data, bàsicament, l'estan robant d'on sigui.
De tot arreu.
Estan robant d'on sigui, agafant les webs i les arrastren. A veure, de la mateixa manera que quan tu fas la cerca d'imatges a Google, Google agafa, entra en el meu blog i fot les meves imatges. Sí. Clar, evidentment m'està pagant d'alguna... Com? I les catxeja, però d'alguna manera m'està posant un link en la cerca d'imatges i jo, per exemple, en els meus blogs ja tinc identificat que sempre un 20% de les cerques m'arriben del cercador d'imatges. Gent veu la imatge... I a través del cercador d'imatges, mentre i se m'està en el blog.
Normalment és un 25%, veritat, Marc?
Ronda, sí, està la cosa aproximada. És aproximadament, depèn del blog, per exemple, amb el que tinc de guitarres, on creo agafo una imatge, jo si hi ha etiquetats, i en poso, doncs, són imatges, doncs hi ha un gràfic a sobre d'una fotografia, d'aquesta part d'aquí de la guitarra d'això, i hi ha molt de context, doncs moltes vegades doncs, la gent busca allò i diu, aquest tio explica el que jo vull, i la foto indica que la meva entrada a blog dona la informació que aquell senyor està buscant. I llavors rebo molta visita. Per això intento, en totes les imatges que poso, les que són meves, posar-hi el nom del blog en la imatge.
Teva marca d'aigua.
La meva marca d'aigua, exacte, la meva marca d'aigua. Aprendi de luthier.com o pancinglutier.net o el que sigui, li foto una allà dintre per dir, ei, que això ho he fet jo. I si algú agafa aquella imatge i ho borra, no pot dir que no sabia que no era meu. Vale? Que no he anat mai per ningú perquè tampoc m'he trobat. Però apareixen tot tipus de problemes. O sigui, artistes vius. O sigui, aquesta setmana, enganyat, està publicant fotos d'allò. Per exemple, està agafant i publicant fotografia de no sé qui com si l'hagués fotografiat l'Anne Leibovitz. Hòstia, doncs l'Anne Leibovitz doncs vol dir, ei, les meves fotografies que tenen copyright s'han fotut dintre aquest algoritme.
Si no,
quan jo generi una fotografia, jo què sé, del Thanos fotografia per l'Anne Leibovitz, doncs aquesta senyora no cobrarà res.
Clar.
És tot un festival.
Si puges a internet, ja li perds el control totalment.
És tot un festival.
I un cop has pujat...
Dins... I això lliga amb això que dèiem, de la quantitat de vídeos penjats sense consentiment.
Dins d'aquest festival, és molt interessant que la gent de Stable Diffusion, que els de Stable Diffusion és el que és el projecte open source.
És open source, no?
És que el pots descarregar, te'l pots descarregar i el pots executar en el teu ordinador i el pots entrenar tu amb imatges teves, vale? Per exemple, fotografies teves i el pots allò. El que és molt interessant és que per fer-lo open source, el que han fet és que han estat treballant amb un comitè ètic i han tret dos elements ètics a dintre d'aquesta... Han incorporat en aquesta release dos components ètics. Un codi ètic que es fica dintre de la pròpia llicència, és a dir, han creat una llicència open source que no és la GPL, sinó que és una llicència nova que han creat, que incorpora la utilització ètica com una de les condicions per utilitzar aquest software, per una banda. I per una altra banda, hi ha un software intern en el propi sistema que detecta possibles utilitzacions no ètiques del software per evitar que es faci servir d'aquesta manera. El qual em sembla molt interessant.
Té sentit, sí. Vale, saltem de proposta. Mira, una altra que també jo també la trobo una collonada. I ara
aquí m'he incorporat un tema entre mig de dues propostes com aquell que no fot la cosa, eh?
Exacte. No, però ja va bé. Per això s'ha baixat les propostes, perquè en quatre fas tres programes. a veure, en Pau, neteja oceans. Diu, aquesta iniciativa, i ens remet a un vídeo que ara explicaré, sembla que també evoluciona i millora la tecnologia, tot i que jo sé l'impacte positiu real que tindrà. Ja, ell ja ho veia que seria baix. Diu, però és alguna cosa. I aquesta imatge és una mena de... És un vaixell que darrere té una xarxa, que és com la boca d'una balena, que va netejant, va passant per la superfície de l'aigua i va agafant
la merda, bàsicament.
Els plàstics. Vale? Però, clar, i feien una projecció de quants milions de tones, no deien quant de temps trigarien a fer-ho, i ho calculaven en el Pacífic. Però vosaltres us heu vist com és de gran el Pacífic?
És enorme.
És enorme. I sabeu el que pot fer un vaixell, o 10, o 100, amb una boca d'una xarxa? Res. O sigui, estaven buscant finançament, estaven buscant notorietat. No crec que el projecte vagi enlloc.
No,
encara hi havia algú que deia, oi, si poseu la xarxa per dalt del mar, matareu tots els peixites que estan a sobre.
És que en el món tots serem gilipolles algun dia.
Tots serem gilipolles. I l'empresa ja tenia preparada aquesta resposta. És que és molt bona. Si fixeu que a part de la campanya per treure pasta, l'empresa havia fet una campanya interna per dir, a veure, gilipolles que em preguntaran pels peixites que els anem a dir. I tenien la resposta preparada.
Entre el plàstic no hi ha peixitos.
No, que tenen un sistema especial on els peixitos, que són d'ésser vius, es van movent cap a una part que després torna a obrir-se perquè els peixitos puguin escapar. Vale? D'aquest sistema de recollida.
Aquests són els que es queixaven de que a Star Wars el Baby Yoda es menjava altres éssers vius. No?
Sí. Una cosa. El que sí que és veritat és que el Pacífic és molt gran i hi ha plàstic al Pacífic, però per sort o per dissort, el que hi ha és una cosa que es diuen corrents d'aigua. I les corrents d'aigua el que fan és que els plàstics s'acumulen. S'acumulen. De fet, hi ha una illa.
Els de superfície.
Sí, perquè els fons marins estan...
Una cosa són les superfícies.
També s'acumula tot plegat.
La fossa de les Marianes té plàstic, ja.
Sí, sí.
O sigui,
no surten.
Bueno, doncs bueno. Està allà.
A veure, les illes aquelles enormes.
Vosaltres sabeu el que va passar a Àfrica amb els CDs?
No.
Es van fer cortines, no?
No, a part el que va passar a Àfrica, no.
Hòstia, el forat els CD-ROMs,
o sigui, tenim la sort de que hem deixat de fer servir CD-ROMs, perquè ja havia aparegut una bactèria.
Ah, sí.
Una bactèria que es fotia el plàstic dels CD-ROMs. Sí. O sigui, si tu tens en la naturalesa que apareix un element com el plàstic, tard o d'hora t'apareixerà algun tipus de bactèria que se'l fotrà. És més, hi ha projectes que fan servir, que estan agafant i fent llevat dissenyat genèticament perquè es mengin els plàstics.
Sí, sí, fa temps que...
Està bé, o sigui, que abocar plàstics al mar està absolutament malament, però bueno, ja trobarem solucions. I a mi em sembla bé que si hi ha algú que es dedica a recollir plàstics, en comptes d'anar al Pacífic, sisplau, que passi per la platja de Badalona.
Sí. Que deies,
això ningú em fotrà cas fins que no aconsegueixin fer una bactèria que converteixi el plàstic.
Veus, no li fem cas.
Llavors sí que...
Queda tallat.
Referent a això, als que sigueu submarinistes, us recordo que hi ha un projecte de PADI, d'aquesta gent que fan els carnets, que es diu Project Aware, i hi ha meetups de recollida de plàstic. Llavors pots fer submarinisme i recollir plàstic, a la vegada a les nostres costes. No cal financiar barcos de ben a saber on. Podeu fer a les nostres costes. De fet, no cal ni estar a cap associació, o sigui, pots recollir-lo.
Ja això estava a les propostes o l'has colat tu?
No, això l'he colat jo ara, que hi ha un projecte molt antic de PADI que es diu Project
Zodiac. Agafes una Zodiac i una xarxa i vas fotent-li, eh?
Sí, home, i t'endús tota la Poseidònia. No.
I et vas menjant xocolatines mentrestant.
Ara vaig a passar molt ràpid, perquè és que si no, realment, el Toni té raó, ja ho sabia ell d'antuvi, que no arribaríem ni de conya al final amb les...
No, que bé.
Dos llibres de cuina en relació al programa de la setmana passada on va estar Josep Plano. Un ens el porta el Dani Gaia, que dona les gràcies. Li dona les gràcies perquè aquesta recomanació ja l'havia fet abans, ho va fer en directe, no sé si la van passar propostes, d'un llibre que es diu Cuina o barbàrie, de la Maria Nicolau. ¿Vale? Doncs això ja el torna a recomanar perquè diu que hauria de ser de lectura obligada. Jo penso que de lectura obligada a les escoles. I un altre llibre de cuina que tampoc vam tenir temps de comentar-ho, però que el va fer el Josep Ruano, la setmana passada, ho va fer com a proposta, però que no vam tenir temps de que sortís, es diu Cooking for Geeks, d'en Chef Potter. Jo no l'he llegit, però bueno, aquí queda. Vale, aquest va pel Magma. Diu en Rafael Jesús, diu en relació a la utilitat perillós que pot donar més servei a la pantalla d'inici, és necessari utilitzar shortcuts. Tot això perquè funcioni una aplicació, que és aquesta que dona més utilitat a l'aplicació, a la pantalla d'inici, que es diu Logflow.
I què fa? No ho diu.
Logflow és una utilitat, és una aplicació utilitat per iOS que permet donar més servei a la nova pantalla d'inici. Suposo que ho farà en base a shortcuts.
Deus poder posar botons de shortcuts a la...
Sí, jo que estic amb la beta d'Aventura, del nou sistema operatiu de Mac, a l'aplicació casa, ¿vale? Quan manipules el HomePod o altres elements, et permet automàticament, a través de combinacions, d'entorns, del que sigui, generar automàticament shortcuts. I és que suposo que tenen una segona utilitat perquè escrivis des d'un widget de la pantalla de bloqueig, ¿vale? Entenc que...
Però és l'apartat aquest que posa automatitzacions, no?, dins de casa, crec.
Correcte.
No, és com un infis d'endat, però dins de
i qualsevol dispositiu el pots convertir en un shortcut. Continuo, en Dani Gaia. Diu, per cert, l'altra pota de la seguretat que no estem comentant mai, perquè això venia d'una conversa que parlàvem de seguretat, per tant, són els backups, o les còpies de seguretat. Vale? Diu, jo faig servir l'aplicació Arc ARQ, que és la mateixa que faig servir jo, per cert. Bueno, jo faig servir diverses coses, però entre elles aquesta. Arc em còpia a Amazon Web Services S3. ¿Vale? És la meva proposta per l'aplicació de backup. I jo li dono... bueno, diu, descobrir S3 és de les bones coses que vaig aprendre, aquí Marc et sonarà, al curs de Cloud Computing ara ja fa uns anys, quins records. I el Dani va venir als primers cursos que varen fer de Cloud Computing a la UPC School. Uh-huh. ¿Vale? I concretament jo crec que vaig ser jo que li va estar parlant de S3 i AWS. Bueno, o sigui, ARQ Backup és una aplicació, no sé si està per Windows, per Mac sí que hi és, que el que fa és que et copia no només coses internes, sinó també de discos externs, ho comprimeix i ho envia a una compte que tu prèviament has d'haver subscrit, o sigui, has de tenir les credencials, ja sigui a AWS S3, a Google Drive, a, bueno, a mil llocs, o al teu propi sistema d'emmagatzematge, el teu NAS o el que sigui, o NAS en xarxa o sistema de xarxa. Diguéssim, tria, controla els canvis, comprimeix, seguritza i envia. Vale? Fa tot aquest pas. I és molt fiable. A mi m'agrada molt i fa molts anys.
En qualsevol cas, si feu còpies de seguretat, vale, cosa que jo no faig totes les que hauria de fer, perquè jo sóc el primer que sóc culpable aquí, em faig una miqueta, però no totes les que hauria de fer, heu de pensar que, o sigui, si realment és estratègicament important, heu de pensar en el 3, 2, 1. El 3 és heu de tenir 3 còpies.
Correcte.
De treball i dues més. En dos medis diferents. És a dir, els medis i les localitzacions han de ser diferents. No poden ser en el mateix medi, no poden ser 3 còpies en el mateix medi, tipus de medi que sent disquets i en la mateixa habitació. No, han de ser en dos tipus de medis diferents i en dos localitzacions diferents. I després han de ser automatitzades.
Sí, exacte. Perquè si,
si,
no,
teniu,
no
si compliu això, doncs teniu,
no, no
teniu dades. Si no, no. Allò és clar, a veure, el que sí que és... A veure, jo ho sento, però al final la mandra és el que funciona més i al final és dir coses com Dropbox i fer servir Dropbox i iCloud Drive que sincronitzen tots els teus ordinadors i tots els teus dispositius i d'això, saps que totes les teves màquines, si en tens diverses, doncs en tens una còpia i...
I sí, però el problema d'això és que sincronitza dades, però no és backup de res. Que és el problema que tenen aquests serveis de cloud. De fet, amb iCloud Drive passa això, que és nefast, eh?
Sí, no, però sincronitza...
Borres un contacte i l'esborra tot arreu.
L'esborra tot arreu,
has de tenir les teves còpies.
Però ara backup té control de versions.
Clar, no, em posava només amb el símil aquest de Dropbox.
Dropbox té control de versions, el problema que hi ha amb Dropbox és que és no permet quantitats de dades més petites que un tera. O sigui, has de pagar un tera sencer, amb la qual ja te'n vas a pagar més de 10 euros al mes i, hòstia, 10 euros al mes doncs ja és una mica car, mentre que l'iCloud Drive és una mica més barat i pots pagar 200 megas o 200 gigas i coses així. I sí que és veritat. El que passa que si tu tens màquines que no sempre es connecten, dius, hòstia, aquella màquina...
Ah, bueno, això és una altra cosa.
Que fa 6 mesos que no engego i que té una còpia completa.
Però no el connectis a internet, quan l'engeguis.
No, de vegades...
Perquè si no...
De vegades ha passat a casa. Dic, hòstia, hem borrat alguna cosa i pensa que fa dos dies que
no
engega aquella iMac.
Apaga el router.
Apagues el router, engegues l'iMac antic i fas una còpia d'aquell arxiu.
Sí.
Ho hem solucionat.
Alta tecnologia.
Això és por los pelos, eh?
I el que sí que faig és, en el trimestre, agafo, faig com un tàrbol de tot i guardo algun puesto i tinc tàrbols pels puestos.
Vale, un moment. No farem aquesta segona part que vam dir que faria perquè ja hem fet una mica de cagarela pel mig, vale? Si us sembla, perquè no hem parlat ni de contacte...
Tenim algun mecenes nou o algú?
No, tenim mecenes nou, però les falques s'han de posar, Marc. ¿Vale?
Hem de posar una falca?
Hem de posar dues. La de contacte i la del nostre patrocinador, ByteRight. O sigui que vine, falques.
ByteRight simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. ByteRight redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. ByteRight patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteright.dental.
Bueno, seguim. amb propostes. Ja sabeu per on contactar-nos i de moment aquesta setmana no tenim mecenes nous. En Josep Ruano ens recomana un llibre que es diu El fill del xofer, d'en Jordi Amat. Clar, aquí hauria d'estar ell, perquè si no l'hem llegit cap dels tres que quedem per aquí vius...
Què n'hem de dir? Si no, no sabem.
Vale. Més casos. En Jordi ens parla d'un article que ha aparegut al crític.cat, que és una entrevista a Pedro Fresco, que és el director general de Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana. Vale? Jo em vaig llegir l'article... No seria massa... O sigui, no diria coses massa cridaneres perquè no me'n recordo de res. Vaig pensar, hòstia, un altre polític més parlant de lo de sempre, ¿vale? Ja podem plegar. I igual no, eh? Igual realment... a veure, aquest és no que... és tan polític, és un director general, entenem que no és el polític de Tor. Suposo que incluïa alguna idea. El tema de l'ecologisme és el descrèdit.
Mira, em deixes que faci una proposta que no està apuntada?
Tia.
Mira, et faig una proposta, vaig a buscar el llibre i us el dic. El llibre es diu Superabundants. Superabundància, eh? Superabundants. I els, que et miro, els autors, com es diuen aquests autors tan guapos que són, el Marian L. Tupi i el Gail L. Polley. Llavors, aquests senyors agafen i fan un... són llibres d'aquesta corda que a mi m'agrada llegir de tant en tant, perquè a vegades et deprimeixes, com et passa a tu, que llegeixes les notícies i t'agafa tot i d'això, i llavors hi ha aquests llibres que val la pena llegir, llibres com el Rational Optimist del Matt Ridley, o llibres com això, com Abundants d'en Diamandis, o en aquest cas, que és Superabundància. Llavors, en aquest cas, hi ha una cosa que m'agradaria explicar, que està vinculada a la pel·lícula dels Avengers Infinity War o els Avengers Infinity War i l'Avengers Endgame, que et pot semblar una pel·lícula bona o una pel·lícula dolenta. Però hem de tenir en compte que el personatge Thanos, que és el dolent d'Infinity War, el que és un senyor que apareix, en els còmics ja en els anys 70. Llavors, en aquests anys 70, bàsicament, la tesi del Thanos quina és? L'univers no pot continuar avançant amb tanta gent. Hem de matar la meitat de la població de tot l'univers perquè funcioni l'univers. Llavors, hi ha aquesta visió malthusiana, de que explota la població, de que consumirem tots els recursos, de que els humans som intrínsecament dolents, que ho destruïm tot, que ens hem d'extingir, i és com aquesta visió masoquista que està en el món acadèmic i en el món polític i en la visió de dir no, i que inciten a la població a no tindre criatures, que surten pel·lícules, jo que sé, com Soylent Green, on la gent s'ha de convertir en galetes per poder alimentar les altres persones perquè hi ha una explosió de superpoblació, on es foten experiments terribles, com ha sigut la política del One Child de Xina,
que els, Xina.
Els ha destruït la piràmide, de població. Ara com ara tenen un ràtio de 1,2 homes per una dona i això genera uns problemes socials tremendos, on no podran mantenir el seu creixement econòmic perquè se'ls està desmoronant la població, la piràmide de població, i no podran seguir fent el que fan, i aquest lideratge econòmic se'ls acaba en 15 anys amb l'envelliment de la població que tenen. Llavors, bàsicament és dir, hi ha aquesta visió del dolent dels Avengers, de les pel·lícules dels Avengers, del Thanos, hem de matar a tothom, i no, això no funciona així. El decreixement només genera pobresa, el decreixement i l'estancament només genera misèria, només genera el repartir les escorrialles i la suma zero.
Estàs segur? O és el... A veure, jo no tinc clar que el decreixement generi misèria. El que penso és que un decreixement no gestionat, saps el que vull dir-te? Digue-li decreixement, digue-li canvi. Un canvi no gestionat sí que genera tensions, pobresa, gent que queda a la cuneta, fams. Jo crec que digue-li canvi de model. Canviar el model, que no té per què estar sempre basat en un creixement permanent fixa, estable, pot tenir èpoques de creixement, èpoques que no creixi. El tema és com gestionem el canvi.
No és qüestió de gestió.
Jo crec que sí.
A veure... realment en el segle XX sí que vam inventar el consumerisme, que segurament és una d'aquestes coses idiotes en si, vale? I treure elements com el consumerisme de l'equació és una cosa intel·ligent segurament, molt segurament. Però bàsicament és dir, qualsevol problema que té la humanitat es resol com? Amb innovació. Es resol amb innovació
i tirant endavant.
Llavors, el primer que necessites... No, necessita un temps, però el primer que hem d'entendre és tenim un sistema que està funcionant i el que tenim és una narrativa de despreci total en el sistema. O sigui, el sistema que fa que ara estiguem connectats per internet i podem tindre una conversació amb una qualitat molt elevada i poder publicar a centenars, gairebé milers de persones a Catalunya, comunicar el que estem parlant ara, és un sistema que funcioni, és molt difícil que funcioni. Han de passar moltes coses perquè no funcioni. Quan jo era petit i vosaltres éreu petits, segurament esperaves que s'apagués la llum per poder dir a l'escola que
home,
no em tregués els deures.
Home, digue'ls que ha passat a l'Ian, a l'huracà, i ha deixat tota l'illa sense llum.
Exacte. Bueno, però en aquest cas és una catàstrofe. En aquest cas és una catàstrofe. Als anys 70 caia la llum perquè caia la llum.
Sí, Marc,
no feia falta ni que plogués.
Però a mi aquesta reflexió de credibilitat o confiança en què la innovació, la recerca, la tecnologia ens ajudarà, jo la tinc. Però, què em passa a mi? Nosaltres estem en un... Si tu poses a l'eix de la vida, ¿vale? Nosaltres estem a la part de la banda de que la vida se'n va. Nosaltres ja hem passat la mitjana, la meitat del món. ¿Vale? Estem en aquella banda. Per molt malament que vagin les coses, si no cau un meteorit que no hagin pogut desviar...
Ara ja no, ara els meteorits no ens poden ni fer por, els meteorits. Ara hauran de fer por a altres
d'això
coses.
D'això en parlarem la setmana venent
amb algú
que en sap molt. ¿Vale? Què em passa a mi? Hòstia puta, recicles el vidre, el plàstic, el paper, l'oli amb un pot que totes les mans se't queden pringades, te'n vas al punt verd, al punt blau, al punt marró, les piles de botó, tot això. I jo faig això, ¿vale? Que jo ja estic a la meitat de la vida on ja me'n vaig. És a dir, el mundo ja m'empieza a importar poquito, el mundo que quede. I a l'altra banda, baixo a fer una passejada a persones a prop de casa, però una miqueta més enllà, per anar a les muntanyes a través d'un polígon que reuneix la joventut tot el cap de setmana con los coches maqueaos, la música a tope i tal. I veus tot el polígon ple de llaunes de Monster, de bosses del McDonald's, de no sé què, no sé quantos. I penso, a la gent que ho ha tirat, que està en la vida que comença, i un pensa, sabeu què, xatos? Que os dem por peteneras.
Sí, però...
Comeros vosotros la mierda, que jo ja me voy. Jo t'ho juro, d'una manera egoista acabo pensant això. I jo ja sé que això no és el 100% de la població, ja sé que hi ha gent que hi ha darrere que està lluitant, però en contra de la teva teoria de la tecnologia i la innovació ens traurà, no, els que tiren merda van més ràpid.
Però fixa't una cosa, amb el tema dels que tiren merda, difícil, però fixa't
un exemple,
aquí, però fixa't que en aquí estem primer de tot. O sigui, l'argument de la por de tot el que passarà, l'argument de la por, tenim molta por, i generar molta por, la por ven, generar por.
Sí, la por ven.
Si estem en un escenari on la nostra experiència vital...
Sí, la por és negativa, jo no tinc
la
por.
La nostra experiència vital és que tot ha anat sent millor, l'esperança de vida, la qualitat del menjar, la qualitat de l'aire, o sigui, quan als anys 70 sí que et podies queixar de la contaminació. Els rius, el mar, a la platja
depèn
Badalona, fins l'any 90, no t'hi podies
depèn
banyar.
Depèn d'on miris, Marc.
O sigui, podem queixar-nos de la platja Badalona, però és que no et podies banyar en els 80,
I ara
se't desfeia el peu si
ara,
el foties a l'aigua.
Precisament Badalona ara hi ha dies que tampoc.
Bueno, vale. quan plou, baixa.
I perquè hi ha coses pendents de fer...
Quan plou fort, baixa tot allà dintre i d'això. És una de les coses que passa, i m'ho has d'explicar a mi, que soc d'allà.
Baixen totes les bosses de McDonald's dels polígons.
Dels polígons. Però fixa't, coses com això, però fixa't en aquest cas.
Sí, sí.
Per una banda, hi ha el discurs de la por, quan dius l'evidència del que està passant és totalment una altra cosa. Pensem una cosa, o sigui, l'actual objectiu de la ONU és que el 2030 s'erradica totalment la pobresa extrema. La pobresa extrema era un problema que ens pensàvem que no resoldríem mai als anys 80, quan es feien aquells concerts per salvar els nens que tenien, que passaven fam a Àfrica i tot això. Avui dia no. allò, les onades de fam ja no existeixen, i el que no vol dir que tothom estigui perfecte, eh? I que hi ha gent que la passa molt malament, però no és el que hi havia als anys 80, no és el que hi havia als anys 70, no és allò que es moren, no hi ha allò a Xina als anys 60 perquè foten el Mao, foten experiments raros amb la revolució cultural i es carrega milions de xinesos perquè simplement es moren de gana. Això ja no passa. Això no passa. Però,
home,
per una part...
passa, hi ha països que encara passa.
No, hi ha milions. O sigui, hi ha gent que passa gana. Sí. Jo he estat a la Índia, he estat a Àfrica. La gent ho passa malament. No tenen les mateixes pans de vida, però si mires les xifres, mires els números, en aquest llibre que et dic, Superabundants, o llibres com altres llibres, doncs es veuen els números clarament quines són les tendències, però en canvi el sentiment que nosaltres tenim és, primer de tot, és de que tot és pitjor, quan en realitat no és pitjor, perquè la nostra vida no és pitjor.
És menys dolent.
És menys dolent. I després l'altre és la culpabilització. A qui li donem la culpa? És en el nen que està amb el seu cotxe tunejat i que tira les patates del McDonald's? Hòstia, doncs, a veure, collons, com a societat podem acordar que les bosses de patates del McDonald's les pot donar amb un paper reciclable i biodegradable? Vale? O
sí,
dir, amb passos de vida retornables. Tira l'última de política, però... No,
i l'educació també
més,
és important, Marc. I l'educació...
D'acord, però optem més per la culpabilització. Per la culpabilització. I la senyalització de la virtut, que bé que ho fem nosaltres, que ens preocupem, i que malament que són els altres. És a dir, és la merda de Twitter. Que virtuós que sóc jo, que em puc preocupar de criticar això i no faré res al respecte.
No, i la classificació de blanc-negre, bo i dolent, vale?
Exacte.
Això ens ha passat ara, perquè som així, els humans som així, amb el tema, per exemple, de les nuclears. Jo crec que a tothom que li pregunti si vol nuclear o no, et dirà que no la vol, perquè la nuclear és una energia potencialment perillosa, ja sabem que no hi ha accidents contínuament, però té un potencial, i després també té un potencial on els residus duren molt de temps. I si
però a 10 quilòmetres de casa teva, què prefereixes? Una nuclear o una de carbó?
O no tenir energia, perquè el problema
no
que hi ha ara és que mentre...
no tenir energia.
El problema que tenim ara no és nuclear sí o no, és que igual, mentre no fem la transició...
Hi ha un impàs,
no serà...
i ara ve un problema...
Igual ara és necessària. Sí, igual és necessari. I per tant, si ens quedem instal·lats en el dogmatisme de sí o no a una cosa perquè sí, i no entenem que a vegades les coses són dolentes, però que les podem necessitar mentre no arribem...
Quan és entre dues coses, és el dogmatisme entre dues opcions, és el maniqueisme. Hi ha dues opcions, el maniqueisme.
Bueno, en tot cas, vull dir, no apliquem intel·ligència, no entenem que ens podem quedar amb coses que no són les millors solucions, però que ens han de servir per anar canviant fins a arribar al punt on tindrem una millora considerable. No? I el mateix passa amb lo de les energies renovables. Les energies renovables, sí. Anem a posar els parcs eòlics. No, si és que l'altre dia es queixaven de posar parcs eòlics a l'Empordà, marins, que estan a tomar pel cul, que no ho veuen, perquè impactarà amb el turisme.
En canvi, a Portugal en fotran a punta pala. Apunta pala.
Això dic que el dogmatisme és...
Bueno, i l'Antonio Turiel, que és el que està sempre queixant-se de que hi haurà poc, avisant que hi haurà poca energia i tot això, i escriuen articles de recerca que no s'han de posar parcs eòlics. Dic, bueno, tio, doncs en què quedem?
No, i l'altra cosa del Turiel, que a mi no em cau malament, em sento que
no,
em cau bé,
el coneixem
en persona, eh? I jo no dic que de lo que es queixi no tingui raó, però, joder, tio, Antonio, dona... Com a mi, dona arguments positius. No? O
dona opcions.
I que el món està ple de coses que estan malament, però també hi ha coses que estan bé.
El problema és, dir que ve el llop està molt bé. Digues què hem de fer perquè ve el llop.
Exacte.
Ve un llop, molt bé. Què hem de fer? Què fas tu al respecte del llop? Perquè
correcte.
Si només hem de... No, perquè si la teva solució és anem a retrocedir i aturar el creixement econòmic i aturar el sistema, això genera misèria, pobresa, guerra, i el que no és sostenible és la guerra. Quan els recursos, quan la riquesa del món no creix, es converteix en un joc de suma zero, i l'única manera de guanyar en els jocs de suma zero és treure els recursos dels altres. Per això tens guerra.
Massius.
Quan tu tens un altre país i tu comercies amb l'altre país i tots dos sortiu guanyant, no necessites envair-te mútuament. Però quan és suma zero, no creixem, No hi ha creixement perquè som tan virtuosos que no volem destruir la Terra perquè ens hem cregut aquests arguments, doncs l'únic que hi ha és la guerra. I a partir de la guerra, no, de veritat, que la Quarta Guerra Mundial es lluitaran pedres i garrots, amb la qual cosa és dir, no.
Bueno, i amb trossos, amb bateries de Tesla contra el cap de l'altre, això segur.
Això també, també. Llegiu-vos el llibre aquest, Superabundància.
Va, mira, que
l'optimista racional del Ridley i no mireu les notícies.
Una assignatura nova. Espereu que se m'ha...
S'havien rodat els auriculars, s'està el Toni desenrodant. Ara sí. S'havia mort el Bluetooth, pobret.
Ara?
Ara sí. Hola.
Sí. Vale, ara.
Vinga.
És que s'ha acabat la bateria del Bluetooth del auricular i l'he tingut que connectar directe. Bé. Hi ha una cosa que s'ha de fer en el sistema educatiu. Una assignatura des de maternal, no?
Sí, per escolar.
Fins al final d'universitat i màsters. Una assignatura que s'hauria de posar i s'ha de preparar aquest programa, i aquesta assignatura, el nom de l'assignatura és resiliència. La raça humana no ha après a ser resilient. No es tracta de tornem a viure les càrbenes, no. Es tracta de canviem, adaptem-nos a les necessitats i al moment en què vivim. No som capaços de canviar el rumb amb la suficient velocitat com per evitar el xoc amb l'iceberg. No sé si m'entenc. Si m'explico.
Sí que canviem coses, Toni.
Sí, però no...
Estic... Mira allò de la Covid
però...
les vacunes.
Sí.
I ha sigut molt ràpid.
Ha sigut... Bueno, però la Covid encara hi és, eh? Alerta.
Sí, però la població massiva està
molt vacunada. I no s'està fent el que s'havia de fer. Vull dir, el que passa que ara ja no hi ha tants morts, val? Però no hem solucionat el problema de la Covid. La Covid continua provocant moltíssimes baixes. Moltíssimes baixes laborals, hores de feina perdudes. Una quantitat brutal. El que passa que, bueno, ens feia por perquè ens moríem i llavors hi ha hagut una gran reacció, però ara que ja no es mora gent, ja està, ja no hi és problema. Doncs sí, continua sent un problema, però és un problema que no es veu.
Bueno, com el virus del Nil Occidental i altres coses que corren.
I moltes coses més. Encara no hem après a canviar el rumb amb la suficient agilitat, ni tenim el suficient acert en traçar rumbs nous. O sigui, perquè...
Mira, no es tracta, saps quin és l'error que jo crec més gros que s'està fent actualment? És la situació que s'està creant actualment en el rebuig al teletreball. Comença estan havent-hi empreses, organitzacions, s'estan agafant fent una frenada amb el teletreball. I, a veure una cosa, la ronda de dalt torna a estar col·lapsada. I això sí que és el que és energèticament idiòtic.
Sí,
totalment d'acord.
Tindre un sistema de transport públic que és deficient i cutre i salxitxero i que es penja i tot aquest tipus de coses, i després tindre un sistema...
Has vist, Marc, perdona, que això està relacionat, has vist que comentava el Mixio avui sobre això del teletreball, que hi ha hagut una enquesta a Microsoft
amb
1.000 empleats i que és molt curiós el resultat. Els empleats no managers, en el 80 o més per cent consideren el teletreball com a positiu, que augmenta la productivitat, que els dona més llibertat, en fi, ho argumenten, entre altres coses, òbviament, és un estalvi energètic brutal, no haver-se...
Bestial.
I saps qui estan en contra? Però els jefes, els managers,
és curiós. Els jefes, però és un col·lapse cultural. Però fixa't una cosa.
Perquè ja no poden manar com manaven... Sí, li treus l'ètic.
Des d'un punt de vista energètic, fixa't des d'un punt de vista energètic. Una casa, un pis, aproximadament al dia, a l'hivern, amb calefacció i tot això, et gastarà uns 12 kilowatts hora, com a mesura energètica.
Sí, una casa, tens que agafar, un pis potser menys.
Un pis, bueno, t'estic posant calefacció. T'estic posant calefacció, aire condicionat, fiques una rentadora, això. 12 kWh al dia. Si tu tens que agafar un cotxe elèctric que ja és supereficient i té que agafar i fer-te 50 quilòmetres d'anada i tornada, que t'has posat res, 25 quilòmetres, res, eh? Això és res. I estàs gastant 70 kWh amb un cotxe normal.
No té sentit. No té
és a dir, el desplaçament... I llavors, clar, a veure, si no és elèctric, és en gasolina, que és encara gastaràs més energia. És a dir, això gastaràs no, més no, energia si ho fas amb gasolina. És a dir, el desplaçament que una família fa per anar a treballar és com a 5 vegades... Una família que fa un desplaçament mig, és 5 vegades més que el que fa a la casa. I ens estem queixant del cost de l'energia d'anar a la casa, que continua sent més barata l'electricitat que la gasolina. És esgarrifós. Llavors, al final es diu, ei, que potser aquesta baixada de productivitat ens la podem estalviar energèticament com a país. Eh?
Un moment. Una cosa.
Si aquesta suposada baixada de productivitat...
Amb 70 kWh jo faig molts més que no pas 50 quilòmetres, eh? Moltíssims més. Tens un guard de gastar 70 quilòmetres.
Ai, perdona.
Amb 50 quilòmetres.
No, perdona.
Sí.
Són 20.
Val, 20...
Bueno,
Són 20.
En tot cas, el desplaçament en si és un perjudici.
I amb un cotxe elèctric petit seran 17-18.
Mira, jo aquests dies que no he de posar l'aire condicionat, que baixo la finestra i vaig amunt i avall perquè la temperatura és agradable, com que no vaig per autopista, que m'estic desplaçant per anar al banc, a Mataró, aquí, o sigui, desplaçaments de 15 d'anada, 15 de tornada i coses així, no vaig per l'autopista, vaig per la Nacional, velocitat màxima en un moment determinat 80, el normal és 40-50, estic gastant 13,5 kW als 100 km.
Vale. Mm. Que és el mateix que et gasta a la casa.
Sí, però als 100 km, eh?
Sí, i estem parlant potser dels cotxes més eficients que hi ha. Un cotxe de gasolina gastarà molt més.
Sí, evidentment. No, és un cotxe elèctric.
Ja ho tens.
I les emissions...
Gastes el mateix que en una casa.
Sí.
És el mateix que una casa.
Fes 100 quilòmetres em gasta el d'un dia una casa, una mica més.
Sí. Però amb un cotxe d'alta eficiència.
Sí.
Si agafes un cotxe de benzina i el fots parat a la ronda de dalt...
Res.
Que t'està gastant 8 o 9 litres al 100?
Sí, no, jo ara que vaig sense l'aire condicionat, perquè s'està bé de temperatura i tal, quan arribo al semàfor, el gasto és zero.
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 Gasto zero. Bueno, com d'un telèfon mòbil gros.
Ja se m'ha anat del cap perquè us anava a dir alguna cosa, però se m'ha anat del cap amb la vostra
conversa. Potser hauríem de plegar ja, perquè...
Acabem ja, però és que ja venen una de guitarres i no podíem plegar sense plegar la guitarra.
Acabem amb la proposta de guitarra.
En Joan Betbessé ens diu, pels qui sou guitarristes, però o d'anar per casa, o teniu canalla...
D'anar per casa, sobretot.
Al món de la guitarra, sense que pateixin, recomano el projecte AeroGuitar.
AeroGuitar, què és això?
Sí, està aquí Kickstarter. Ups, perdona, que se m'ha anat amb això. Està aquí, jo l'he vist, aquest projecte és molt interessant. Ara l'explico. És Kickstarter o Kickstarter?
Kickstarter, no
ho sé. Bueno, què és això? És un sistema d'aprenentatge simplement genial integrat dins la guitarra. ¿Vale? A més, podeu endollar-la directe al vostre ordinador via USB-C o a l'iPad o als nous iPhones sense que hi hagi pel mig una interfície d'àudio, bé, a no ser que voleu utilitzar-ho com a instrument MIDI, que no és el cas, que també es podria fer. És a dir, és una guitarra que s'encén per darrere les llums, que t'explica com posar el traste, que no necessites pressionar les cordes per obtenir el so correcte, és per principiants, clar, vull dir, no és per gent que... I té el mecanisme d'ensenyament que va ajunt a l'aplicació, on l'aplicació et va mostrant com has de tocar els acords i la guitarra, diguéssim, reacciona a les teves posicions i et va indicant amb unes llums a dalt si ho has fet bé o malament, no? On t'has que posar. És un sistema d'aprenentatge que està força bé. AeroGuitar a Kickstart. Ja sé que tu, que ets molt pureta, no
és que jo sigui molt pureta, però hi han altres aplicacions, hi han simplement aplicacions com Yo Musician, que és la que faig servir jo, un altre més simple, que és Simply Guitar, que és molt per beginner, o la mateixa aplicació de Fender, que també és molt per principiants, o videojocs com el Rocksmith, que tu pots endollar la teva guitarra i et fa d'amplificador i toques cançons, fas un play-along, on diguéssim que la corba d'aprenentatge és exactament igual. O sigui,
però
em sembla, per exemple, alguns professors de guitarra el que fan és això mateix que estan fent aquests senyors, encenent llumetes en el diapasó de la guitarra, el que et fan és simplement en la guitarra barata del nen et foten uns gomets per marcar-te quines són les posicions dels acords.
Mira't, mira't el projecte, Marc.
No, m'ho estava mirant ara, m'ho estava mirant ara. Està molt bé, però a veure, el problema és que tot projecte d'utilitzar tecnologia per ensenyar, el que s'ha de veure és a veure quins són els resultats didàctics. I a veure, el problema que hi ha amb l'aprenentatge de la guitarra no és aprendre els acords i no és aprendre les escales bàsiques, és passar del puto nivell intermig al nivell avançat. El problema que no resol ningú i que no té ningú resolt, i l'única cosa que cal és que funciona és enganxar una professora o un professor amb algú i exercicis i fotre-li, és passar del nivell intermig al nivell alt, al nivell avançat. Aquesta és la barrera. Al passar del nivell zero al nivell bàsic, hi ha 10.000 milions de maneres d'agafar i passar aquí, i en aquí et pots quedar en el
Conveiar,
i a nivell Conveiar arribes en tres setmanes i ja està.
On va atacar aquest projecte de Kickstarter, a l'Aeroguitar, és amb que obtinguis una compensació més elevada que la que obtindries al principi quan entres al món de la guitarra, perquè no abandonis, vale? Queden dos que les vaig llegir, perquè hi ha una última que és del Toni i m'agradaria que abans de plegar la digués al Toni, vale? Les llegeixo molt ràpides. Una és una proposta d'en Radurdín que es diu Barcelona explota, parlàvem de Barcelona i és un altre dels temes recurrents de la comunitat Mussegui, diu Barcelona explota entre dues exposicions universals. ¿Vale? L'Eduardo Mendoza té un llibre que es diu La ciutat dels prodigis, on parla d'aquest període tan interessant. Barcelona passa a ser una ciutat de províncies a una metròpolis en aquest període que narra l'Eduardo Mendoza. I en Sinerbov ens parla d'una pel·lícula que diu heu d'anar a Durham, que és la capital de Carolina del Nord, el 31 d'octubre per assistir al visionat de Clerks 3 amb el Kevin Smith, i en el torn de preguntes es podran fer preguntes al director també. Tot acabada la darrera entrega de les aventures d'en Dante Randall, Jai i Silent Bob. És una recomanació que molt difícilment podrem complir els que visquem a Catalunya, perquè anar als Estats Units és complexa, i més ara com està el dòlar encara una miqueta més. I, Toni, tira tu l'última.
Ai, espera, que no l'ha...
Diu, una mica més de benzina a la foguera del debat. Que...
Sí. És un article que parla sobre els avantatges del cotxe elèctric, sobre el cremar combustibles i demés. I també parla de que ja que s'ha de passar l'elèctric, quines coses són més escaients per fer servir pila d'hidrogen i quines en són més per fer servir bateria elèctrica. Que això s'ha discutit molt i està claríssim que allà on faci falta una alta densitat d'energia amb poc pes i un relatiu poc volum, com pot ser un avió, la pila d'hidrogen té molt més sentit. I allà on el pes i la densitat no siguin tan problemàtics com pot ser una embarcació que vagi per l'aigua o un vehicle de superfície, doncs la bateria és l'opció més lògica, que té més sentit. També he parlat, que també n'hem parlat en el grup i també es parla en aquest article, dels problemes de la logística. Posar molts carregadors o supercarregadors per les carreteres és relativament senzill. Posar grans reds d'hidrogenolineres, no sé com en diríem exactament...
És molt més complex.
És terriblement complexa. La molècula d'hidrogen és la més petita que coneixem a la natura.
I no? S'escapa per tot arreu si no mires llençant.
Efectivament. O sigui, no, és que farem servir gasoductes... No, No, perquè les pèrdues serien brutals en un lloc, primer lloc. En segon lloc, a l'hidrogen, bueno, només cal recordar el Hindenburg, el Zeppelí, com va acabar, per veure, per donar-se en compte el perillós que és. Amb un avió, home, hi ha maneres, avui tenim molta enginyeria per poder crear dipòsits, tancs d'hidrogen que siguin suficientment segurs per utilitzar-los en aviació. I després, un altre punt molt important, els llocs per repostar hidrogen estarien concentrats en els aeroports. Vull dir, la logística és molt més senzilla, és molt més raonable que no pas posar postes d'hidrogen per tot arreu per als cotxes. No? Mm. I en aquest article en parlen d'això i, com sempre, doncs, bueno, com que hi havia molt sideral amb l'energia, amb el cotxe elèctric, amb això, amb allò, amb l'hidrogen, que aquí, que allà, doncs, bueno...
endreçava una mica la conversa.
Sí, endreçava una mica la conversa i dic, bueno, i ara, va, vinga, fotem-li més benzina a la baralla, perquè els que som pro vehicle elèctric som com els independentistes. Estem dividits entre nosaltres, no fem un pro. No? Els petrolheads són els de dretes, estan tots allà. El motor de combustió, sigui com sigui, Wankel, dièsel, benzina, turbina, és igual. En canvi nosaltres, no, la pila d'hidrogen, no, la bateria, no, això no. Bueno, doncs ja, és el que hi ha.
Bueno, el debat és humà i és així. Molt bé, escolta'm, agrair als membres de Mossega la Poma que avui hem fet un esforç i hem pogut ventilar-nos dues setmanes o més de propostes mosseguis, això que vam fer taula rasa a l'estiu, perquè hi havia moltes que no les hem pogut llegir perquè ja havien passat que eren de l'estiu, i ens hem posat al dia. Per tant, gràcies, Toni, gràcies al Marc, al Magma, i a tots els que, al Rai, a tots els que han passat avui per poder haver enllestit les propostes. Començarem, diguéssim, nous la setmana vinent. Però no sé si tindrem temps, perquè la setmana vinent tenim un convidat molt interessant, que no diré el nom, però és una persona molt relacionada amb el projecte que ha passat aquesta setmana del DART, que han disparat contra un meteorit i, bueno, encara no se sap ben bé què li han fet al meteorit, només s'ha vist l'impacte i ja s'han analitzat les dades. Però una de les persones que analitza les dades la tindrem aquí la setmana vinent. O sigui que ja no em perdria el Mossega la Poma ni aquest ni el posterior.
Sí, jo no hi seré perquè estaré a Twitch mirant, que serà més divertit.
Sí, sí. A vegades participar costa més que no veure-ho en remot. Bueno, en tot cas, Mosseguis, moltes gràcies a tots per la paciència d'arribar fins aquí i gràcies, Toni, i ens retrobem la setmana vinent.
Una gràcies abraçada. A tots. Adeu.
Adeu.
walk in the summertime walk. Boys, boys, boys. Let the summertime roll, let the summertime roll. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. Let the summertime roll, let the summertime roll.